I arriba el moment de l'espai en connexió, com els hem comentat abans. Morabanc va organitzar ahir l'anomenat primer Morabanc Innovation Lab, una cita amb experts de consultores com Accenture o Deloitte, convidats a una trobada amb ponències pràctiques sobre innovació digital i ciberseguretat. Hi van participar també, sota el títol de The Future Begins Now, el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Savoia, el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, o el director general de Negoci i Operacions de l'entitat organitzadora de Morabanc, Lluís Alsina. Una de les primeres ponències, precisament, parlava d'això, de la ciberseguretat. Amb nosaltres, un veritable expert en tot aquest tema és Xavier Gràcia, que és el soci de Cyber Risk Services de Deloitte. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No podem dir que la teva professió, la teva especialització no estigui absolutament en boga, no, ara mateix?
Doncs sí, la veritat és que sí, estem a primera línia de l'agenda, no? De l'agenda de les empreses, de l'agenda dels CEOs, dels consells, dels boards i de la societat en general. Sobretot doncs, perquè bueno, portem uns anys on hi ha hagut doncs, moltes notícies referents a ciberatacs doncs, notoris, no? Que han fet actualment doncs, estigui, com dèiem, a l'agenda. No?
Aquest Morabanc Innovation Lab el que volia precisament era apropar als empresaris d'Andorra els darrers canvis tecnològics i les tendències actuals i, com dèiem, conèixer els riscos més habituals relacionats amb la ciberseguretat. Avui, Xavier, tota aquesta opció, tenir cura precisament de la seguretat a les nostres xarxes, de la seguretat en el nostre entorn digital, ha deixat de ser una opció, a ser una obligació, absolutament, no?
Sí, jo crec que en aquests moments sí, és una obligació des de la perspectiva regulatòria, des de la perspectiva legal, des de la perspectiva de riscos més enllà del que és patir un ciberatac, riscos de pèrdua de competitivitat des del punt de vista d'operació, risc reputacional, però també és veritat que nosaltres entenem que hem d'intentar que la ciberseguretat pivoti, no? De ser una obligació a ser també un repte que ens pugui doncs, permetre construir una relació més segura amb el nostre client, amb el ciutadà en general, perquè contínuament estem parlant de transformació digital, de connectar empreses, d'ecosistemes, de plataformes obertes, lògicament això sense la ciberseguretat com a eix vertebrador que asseguri que totes aquestes transaccions, tota aquesta relació és adequada i és confiable, doncs no, lògicament no tindrà futur tot això.
Quan vaig rebre jo la comunicació de que Morabanc organitzava precisament aquest acte, em va venir al cap una cosa que és una realitat absoluta aquí del dibuix empresarial del país, és que més del 80%, diuen sobre el 85%, de les empreses d'Andorra són micro o petites empreses. Jo entenc, Xavier, que en les grans empreses la subdivisió precisament d'obligacions i de responsabilitats pot fer que hi hagi doncs, veritables especialistes encarregats en aquestes qüestions o que subcontractin aquest aspecte. Però clar, bona part de l'empresariat d'aquí d'Andorra i entenc que també de molt d'arreu són gent que no tenen les possibilitats de conèixer ni segurament d'assumir tot això que ens has estat explicant tu ara, no? De tota manera, no hi ha més remei, és sí o sí, oi?
Sí, aquesta aproximació que fas és tal qual, és correcta. Les grans empreses estan invertint molt, tenen grans departaments de seguretat, però també és veritat que el seu negoci no és aquest i es recolzen doncs, amb especialistes, amb tercers, i entre aquesta combinació doncs, les organitzacions assoleixen una maduresa en aquest àmbit i els hi permet avançar. No? Dit això, les microempreses o més tenen també aquestes necessitats, la manera d'abordar-les és diferent, però també és veritat que la complexitat dels atacs moltes vegades afecta tant a les empreses grans com a les petites. Dit això, hi ha fórmules de serveis gestionats, de tenir sobretot molta cura i molta sensibilitat dels empleats, siguin pocs o siguin molts, i sobretot culturitzar en aquest sentit de cara a que no ens pugui impactar. Però el que sí que és cert és que el fet de ser una microempresa o una empresa més mitjana no ens deixa fora, no? D'aquests riscos. No? Però també és veritat també és veritat que la manera d'abordar-los és des d'una altra perspectiva, i insisteixo, no? Doncs apalancar-se en serveis gestionats, fer, per exemple, un petit anàlisi de risc, per veure realment què és el que ens afecta a nosaltres. A la ciberseguretat s'ha especialitzat molt, els atacs són molt especialitzats en plataformes, no tot afecta a tots els tipus d'empreses, no és el mateix una denegació de servei que afecta una empresa de ticketing que opera a internet que una empresa que potser és una patrimonial i el que li preocupa més doncs, és la fuga d'informació. No? Això és una miqueta el que s'hauria de fer i després de fer una vegada a l'any com a mínim doncs una petita prova física, no? d'un test d'intrusió, el que parlem nosaltres que és el hacker ètic, no? Un ethical hacking, que ens permeti una mica tastar realment si la nostra empresa doncs, està molt exposada o no i corregir aquelles vulnerabilitats. De no fer res a fer això pot canviar molt la pel·lícula, sincerament.
Evidentment. Llegeixo una entrevista que et van fer ahir els companys del Diari d'Andorra i hi ha una frase que m'agradaria esmentar-la precisament perquè la comentessis perquè m'ha semblat molt interessant. Dius, la prevenció és necessària però especialment ho és la detecció i la reacció. Òbviament la prevenció mai és dolenta en cap àmbit de la vida, però en aquest cas ens estem movent en un món tan ràpid que canvia de forma instantània, en minuts i no en qüestió d'hores segurament, que com deies tu, detectar i reaccionar, però així, no? Amb un plis.
Correcte, mira, hi ha dos tipus de companyies, no? Les companyies que han estat hackejades i les que no saben que han estat hackejades, no? Dit això, doncs això marca una miqueta el que comentes, no? És a dir, nosaltres ens hem de protegir, però ens hem de protegir amb sentit comú, i per molt que ens protegim, no podem assegurar, com en res, no? Que això és invulnerable. Val? A partir d'aquí, el que hem de fer també i el que hem de saber és invertir els nostres esforços i recursos també amb la capacitat de monitorització, de detecció i sobretot de resiliència. És a dir, el més rellevant és que si tu detectes que t'han entrat, o no només que t'hagin entrat des del punt de vista d'un hacker, sinó que hi ha una vulnerabilitat que afecta els teus sistemes operatius, perquè treballes amb una tecnologia que potser és molt comú i que la majoria d'ordinadors tenen, i aquesta vulnerabilitat que l'han explotat els hackers aplica a totes les empreses que no tinguin aquell parche posat, el que serà més important és que nosaltres siguem capaços de detectar que no tenim això i que això ens afecta a la nostra infraestructura. Per què? Perquè llavors ho podrem mitigar molt de pressa. Podrem aplicar aquell parche o podrem aplicar aquella solució i d'aquesta manera ja això no ens afecta. Si no ens n'entarem, tenim és que llavors això sí que es converteix, aquesta vulnerabilitat, en un potencial forat per poder atacar en els propers mesos. Per tant, el factor temps és clau a l'hora de poder detectar.
Fonamental, absolutament, i tant que sí. És més, tot aquest tema, sé que et faig una pregunta molt genèrica i que molt probablement em diguis que hi ha tant d'un com de l'altra banda, però és més habilitat, coneixement del hacker, per parlar així de forma que ens entengui tothom, o deixadesa de la persona que és atacada? O és un 50-50?
Doncs mira, és una molt bona pregunta, a més molt, molt interessant, perquè la resposta de vegades sorprèn, no? I en el moment en què estem a dia d'avui, és més deixadès de les pròpies organitzacions, de les empreses, de la gent. És a dir, la majoria d'atacs no són atacs sofisticats. Són atacs molt senzills, on moltes vegades no calen grans coneixements, i poden posar en jaque mate la nostra organització. Sí que és veritat que hi ha un altre tipus d'atacs, que es diuen APTs, els atacs persistents, que són atacs dirigits, que això és molt més específic, són malwares fets a mida per una organització, per un directiu, però que coincideixo plenament en que la majoria de vulnerabilitats i d'atacs que hi ha són bastant senzills i molt fàcils de corregir.
Dèiem, i ara m'ha vingut també a la memòria una jornada anterior que va fer Andorra Telecom, avui has compartit una estona amb el director general de la companyia, i un dels responsables d'una de les àrees de risc d'Andorra Telecom ens va explicar de forma molt planera, evidentment, Xavier, no de forma molt especialitzada, els diferents tipus de perfils que hi havia d'aquests cibercriminals, no? I va dir, diu, dins de l'internet profund, diu, pots trobar gent que faci una mena de rànquing, que es vulgui posar allò, com es diu en castellà, una mosca en el revòlver i dir, pues mira, he patat aquí, he entrat aquí i aquí, però que en el rerefons, avui en dia, això és un negoci. Un negoci, mal negoci, evidentment no, un negoci brut, però avui en dia hi ha un rerefons econòmic enorme darrere de la cibercriminalitat, no?
Totalment. Mira, és un negoci que, això són dades que estan contrastades per organitzacions financeres i que han fet estudis, el cibercrim a dia d'avui mou 500.000 milions de dòlars l'any.
En falten zeros.
Sí, mou més que drogues i armes junts. No?
Imagina't.
Llavors, evidentment és un negoci molt suculent. Nosaltres sempre ens agrada parlar de la cadena de valor del cibercrim. Per què la cadena de valor? Perquè realment estan organitzats com quan per sectors, estan organitzats com les empreses més punteres, tenen les seves ventes, el seu màrqueting, tenen dintre del que és el deep internet i el dark internet, on es trobem marketplace especialitzats, foros que es diuen de carding, on hi ha totes les targetes, etc. No? Dit això, una mica per respondre del que deies, de que la gent d'alguna manera es ven i es promociona, doncs és absolutament així. Trobes publicitat, trobes banners, rànquings d'efectivitat, és a dir, és un negoci, el del cibercrim, que mou, doncs, com he comentat, 500.000 milions de dòlars l'any.
Ja dic que mereixen tants zeros, Xavier?
Sí.
Mereixen tants zeros. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès, que ens hagis situat una miqueta en aquesta situació que és una autèntica realitat. Va ser el Xavier Gràcia, com dèiem, que és soci de Deloitte, de Cyber Risk Services de Deloitte, i que a banda lideres també el Cyber Intelligence Center de Barcelona, de la vostra empresa, no?, de Deloitte, i que, com dèiem, ens has explicat una miqueta la realitat precisament d'aquest entorn, que només amb la teva última frase ja explica la importància que té avui en dia en el món que vivim, en aquest món digital. Perquè, com deia Morabank Innovation Lab, the future begins now, o, si et sembla bé, begins yesterday, pràcticament, no?
Sí, sí, totalment.
Xavier, una abraçada molt gran, moltes gràcies.
Una abraçada a vosaltres i moltíssimes gràcies per la invitació.
Adéu-siau.
Molt bé, adéu-siau.